3CAT Info.
És la una. Els comuns formalitzen la denúncia davant la Fiscalia d'Odi i Discriminació contra l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Consideren que la seva actuació en el desallotjament de les persones de l'antic Institut B9 seria constitutiva dels delictes d'odi, de denegació de servei públic per motius discriminatoris o de desobediència a l'autoritat judicial. Albiol, que assegura que ha actuat contra l'ocupació il·legal i no contra la immigració, així ha respost al ple municipal que s'ha fet aquest matí a les crítiques dels grups per la seva gestió en el desallotjament de l'antic institut. Això mentre una seixantena de persones han passat la nit sota el pont de la C31 a Badalona després de rebutjar l'acord per reubicar els desallotjats. La consellera de Drets Socials ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que ja s'han reubicat 120 dels 180 desallotjats vulnerables i considera inadmissible que la quarta ciutat més gran de Catalunya no tingui recursos d'emergència per al sensellarisme. Condemna de la Unió Europea la decisió dels Estats Units de vetar l'entrada a 5 personalitats europees, entre les quals l'excomissari Thierry Breton. Trump acusa de censura el control europeu de les plataformes i les xarxes socials nord-americanes. Pel president francès Emmanuel Macron, estem davant d'un acte d'intimidació. I l'última versió del pla de pau de Donald Trump per Ucraïna contempla congelar les línies del front, però no resol l'eventual cessió de territori a Moscou. Segons ha revelat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, també preveu eleccions presidencials, un cop firmat l'alto al foc. Els actuals nivells d'infeccions de grip no s'havien vist a Catalunya des del 2009, segons el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. En unes declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha descartat, però, que sigui més virulenta que els altres anys. Algunes estrenes al cinema s'avancen avui. És el cas de Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, que va guanyar el Lleó d'Or a l'última mostra de Venècia. També arriba la cinta d'animació brasilera Ava i la seva banda.
Esports.
Els catalans Iris Tió en natació artística i Álvaro Granados en waterpolo han estat escollits millors esportistes mundials del 2025 per World Aquatics, l'antiga Federació Internacional de Natació. El Barça de bàsquet va trencar una ratxa de 9 victòries consecutives en perdre 72-71 la pista del Fenerbahçe en partit d'Eurolliga, una derrota en final polèmic que deixa els de Pasqual sense colideratge. I en futbol, el Madrid va fer oficial la cessió del davanter brasiler Endrick a l'Olímpic de Lió fins al final d'aquesta temporada.
Treva avui a la tarda en el fred viu. La nuvolositat serà molt variable. Nadal amb precipitacions que seran més generals a la tarda. Baixarà la cota de neu a l'interior i el fred s'intensificarà.
3CAT Info.
Bon dia, ara passen 4 minuts de la una del migdia. Us està parlant Estel Batet Carles.
3CAT Info. 3CAT Info.
Els comuns han denunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, davant la Fiscalia d'Odi i Discriminació. Aquest matí han presentat una denúncia penal contra ell per diversos delictes. D'odi, de denegació de servei públic per motius discriminatoris, de desobediència a l'autoritat judicial i de prevaricació administrativa. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, que és qui ha formalitzat la denúncia, ha criticat amb duresa el comportament d'Albiol.
Creiem que el senyor Albiol creu que que Badalona és als Estats Units i que hi pot actuar com si fos Trump, governant a cop de titular, de por i de menyspreu a la legalitat i als drets dels més febles. Però Badalona no és el seu feu privat ni és un plató de televisió. Badalona és una ciutat europea amb lleis, amb drets, però també amb obligacions que no desapareixen perquè ell les vulgui ignorar.
Asens, que també és advocat, ha recordat que els delictes als quals s'enfronta el Biol comporten, si fos condemnat, penes d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic i una pena de presó d'entre 1 i 4 anys en el cas del delicte d'odi. Mentrestant, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, creu que és inadmissible que Badalona no tingui recursos d'emergència per al sensellarisme i ha criticat la inacció de l'Ajuntament. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha explicat que ahir el dispositiu engegat pel govern i les entitats socials va permetre reallotjar 40 persones en diferents equipaments de Badalona i altres ciutats catalanes. D'aquesta manera, ja s'han pogut reallotjar 120 de les 180 persones en situació vulnerable que malvivien en l'antic Institut B9. Segons la consellera, Badalona hauria de tenir recursos per atendre'ls.
No pot ser que la quarta ciutat més poblada de Catalunya no tingui uns recursos mínims per adreçar situacions d'emergència com la que hem viscut, i això doncs, és necessari fer una altra reflexió. Però en aquesta situació d'emergència i de situació climàtica molt adversa, és veritat que hem hagut d'obrir de manera temporal o activar de manera temporal recursos a altres indrets.
La consellera també ha assegurat que han renunciat a l'opció d'ubicar els immigrants a la parròquia Mare de Déu de Montserrat per no posar en risc els desallotjats ni tampoc les entitats socials que els ajuden.
Tenen por de tota aquesta també reacció i criminalització de la seva situació. Llavors, aquestes persones tan vulnerables no les posarem a un lloc on la seva seguretat pugui córrer cap risc ni tampoc dels treballadors, en aquest cas de Creu Roja.
Doncs bé, aquesta situació creada pel desallotjament ha marcat el ple d'aquest matí a Badalona, tot i que estava convocat per temes bàsicament administratius. Davant les crítiques dels grups municipals per la seva gestió d'aquesta setmana, l'alcalde, Xavier García Albiol, ha afirmat que ha actuat contra l'ocupació il·legal i no contra la immigració.
Aquesta és una ciutat que té immigrants i són benvinguts si venen a treballar allà. Aquesta ha estat una acció en contra l'ocupació il·legal. I tant em fa que els que estiguin dins d'ocupes il·legals, siguin blancs, siguin negres, siguin guapos o siguin lletjos. M'és absolutament igual.
Mentrestant, sobre el terreny, almenys una 60 de persones continuen acampades a sota del pont de la C31 de l'autopista, això tot i l'acord per reubicar els desallotjats. Ara fa una setmana que els van desallotjar. Molts d'ells van rebutjar una alternativa d'emergència perquè no volen marxar de la ciutat o perquè tenen por de ser expulsats. Unitat Mòbil a Badalona, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
Cap moviment de serveis socials de l'Ajuntament de Badalona al campament que continua muntat sota el pont de la C31 al barri de Sant Roc. Després de l'operatiu d'emergència d'ahir a la tarda, amb el que es van reubicar 40 persones, el Departament de Drets Socials de la Generalitat passa la pilota a l'equip de govern de García Albiol i li recorda que la responsabilitat d'atendre els que queden al campament és seva. Aquí hi han passat la nit una 60 de persones que ahir no van voler marxar per diferents motius. Alguns no eren aquí quan va arribar Creu Roja, d'altres no veien clar haver de deixar pertinences i molts, com el Mamadou, no volien deixar Badalona perquè aquí és on es guanyen la vida.
Aquí yo trabajando con un carro de chatarra, cuando voy ahí está lejos. No puedo trabajar ahí. Tengo familia atrás que busco ahí de chatarra. Yo doy de vivir para comida, para luz, agua, todo. Ahí no puede funcionar. Si hay un sitio aquí en Badalona, no pasa nada.
Al campament continuen muntades les tendes i ja fa 7 nits que hi dormen bona part dels desallotjats del B9. La tensió avui és alta, hi ha crits, discussions i s'està acumulant la brutícia. No hi ha lavabos públics i els bars no els deixen entrar, així que els veïns, com l'Àngel, en pateixen les conseqüències.
Tan arriba a ventana, un folluro, así de gordo, se le pongan un pipicaca o aunque sea, traen comida, le traen de todo, pero... ¿Dónde mea? ¿Dónde se pueden hacer sus necesidades? No tienen, y se van aquí atrás.
A part de la gent que continua aquí al campament, hi ha una 20 de persones allotjades en domicilis particulars i 13 més que estan a un casal del barri de Progrés de Badalona, als que també se'ls hauria d'oferir solucions. Els 40 que hi van acceptar marxar del campament sota el pont de la C31 han dormit en hotels, pensions i albergs de Barcelona, el Baix Llobregat i el Maresme.
5 minuts, haurem arribat a un quart de dues del migdia. Els mercats s'omplen avui de clients que hi recullen els encàrrecs per als àpats de Nadal o hi fan algunes compres d'última hora. Els ingredients per fer canelons o escudella i el peix i marisc frescos són alguns dels protagonistes. Els que no volen cuinar recorren, però, als àpats preparats. A la parada de menjars casolans Montero, del Mercat de Sants, a Barcelona, avui és un dels dies que més feina tenen. La Susana n'és l'encarregada.
Després la gent quasi ja compra pel cap de setmana, però molta escudella i molts canelons. Si venem 6.000 canelons avui, només avui.
Al Racó dels Canelons tenen tres botigues, a Sabadell, Terrassa i Barcelona. El Nadal passat cadascuna va fer uns 40.000 canelons, en parla la propietària.
La gent cada vegada cuina menys, però sí que és veritat que busquen això, doncs, producte de qualitat. Els dies així de Nadal són dies de menjar en família, són comandes que, no sé, cada comanda poder són 100 canelons.
I els restaurants també noten que les famílies cada cop cuinen menys. Ho explica la Carmen López, del Departament Comercial del Grup de Restaurants Nuri.
Jo crec que la cosa cada vegada va més en alça, perquè jo crec que la gent ja no sap cuinar com es cuinava abans o ja li fa una mica de mandra, no? I prefereixen, doncs, potser pagar una mica més i tenir el servei complet, que serveixin el vi, et serveixin el menjar i despreocupar-te de fer això, he de comprar això...
Però també hi ha joves que s'interessen per les receptes tradicionals. Tornem al mercat, concretament a la parada de carns a Rom, en parla la Sònia.
Ajudem molt a molta gent jove que no ho ha fet mai, que li fa molta il·lusió fer-ho, seguir les tradicions. Ai, és que jo no ho he fet mai. Doncs jo sempre els dic, tu no t'amoïnis, jo t'ajudo. Mira, vine, ja veuràs. I jo doncs, els hi vaig dient, doncs, mira, si t'agrada peu, si t'agrada això, si t'agrada allò, una miqueta en base a el que amb ells també els hi agradi, però sempre respectant les tradicions de les coses que posaven les nostres àvies.
Mostra, per tant, que els plats tradicionals no es perden. En aquesta carnisseria, el 95% del que venen aquesta setmana són productes per fer escudella.
3CAT Info.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de tinença de pornografia infantil en diferents dispositius electrònics que es van localitzar en un pis del districte de Ciutat Vella de Barcelona. La investigació va començar després que la policia va rebre una denúncia anònima i també per les declaracions posteriors de tres víctimes. Durant l'escorcoll, al pis dels detinguts, que tenen 46 i 48 anys, es van intervenir un ordinador portàtil, un telèfon mòbil, una videoconsola d'alta gamma, 7 targetes de memòria, 2 rodets de fotografia, 18 cintes de vídeo i un centenar de CDs amb fotografies. Un dels detinguts ja tenia antecedents per fets semblants. I dos menors van ser agredits amb objectes punxants. Un d'ells està en estat greu. Va passar la matinada de divendres a dissabte al Parc Central d'Igualada. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba.
A hores d'ara se sap que un grup de 4 o 5 persones van agredir els dos menors dissabte a quarts de 5 de la matinada al Parc Central d'Igualada. Un d'ells, el que està més greu, té ferides punxants al cos i al nas trencat. Va ser ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. L'altre, amb ferides menys greus, ja és a casa seva. Els Mossos estan buscant els autors de l'atac i estan investigant les circumstàncies de l'agressió, si es va fer o no en el marc d'una baralla. La investigació segueix el seu curs, però no es podrà completar fins que no es pugui prendre declaració a la víctima que està més greu.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, fa un balanç positiu de la prohibició total dels mòbils a les aules que s'ha aplicat aquest primer trimestre als centres educatius. La consellera creu que la mesura és sensata i que hi ha exemples que demostren que millora la concentració i la convivència a l'aula. Ho ha dit en una entrevista a Europa Press.
El balanç és positiu perquè al final era també gairebé una mesura doncs, de millorar la convivència als centres. Molts dels conflictes que arriben als centres, sobretot a secundària, doncs, acaben sent fruit de en fi, conflictes que segurament es produeixen fora del centre i que tenen una projecció en digital i que, per tant, acaben tenint un impacte. I realment, doncs, ens sembla que infantil i primària són un tema que no hi ha de ser.
Pel que fa als resultats educatius, la consellera insisteix en la necessitat de reforçar la llengua i les matemàtiques. Diu que hi ha marge de millora i apunta que els resultats de l'informe PISA 2025, que es preveu per la tardor de l'any vinent, difícilment remuntaran als de l'últim informe, on els alumnes catalans es van situar a la cua de l'Estat. La consellera ho justifica perquè les dades del pròxim informe s'han recollit abans de desplegar moltes de les mesures de suport que ara estan en marxa. Confia que aquesta eina i aquesta feina ja es notarà els resultats de l'informe del 2029. En punt, un quart de dues del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. En connexió amb l'equip viari, Francesca Masclans, bon dia.
Hola, bon dia. El Servei Català de Trànsit informa que a l'A2 Sud encara hi ha 2,5 quilòmetres de retencions entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat. I també ara mateix a A2, però el tram entre Belllloc d'Urgell i Vilagrassa, cal circular amb especial atenció per la boira. A l'AP7 Sud, entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, hi ha retencions per un accident amb un camió implicat. També a la B10, sentit Trinitat, hi ha intensitat i congestió des de Sant Adrià del Besòs, i també a la B20, en el mateix sentit, Trinitat a Horta. La meteorologia afecta també altres vies. El vent ha obligat a tallar la BB-4024, entre Guardiola de Berguedà i Bagà, això des de 9:15 del matí, i cal posar cadenes als vehicles si circuleu per la C28 al tram d'Alt Àneu, al port de la Bonaigua, i a la BB-4031 entre Castellà de Nuc i Toses, al coll de la Creueta. El transport públic es mantenen les afectacions d'aquest matí, que provoquen retards d'uns 10 minuts a l'R4 de Rodalies, tot i que ja s'ha resolt la incidència que ha causat un robatori de cable, i també a l'R8 per una incidència a la infraestructura. Us recordem que Rodalies recomana revisar bé els horaris de trens, perquè a partir d'avui hi ha les modificacions del període de Nadal. Ho podeu fer a rodaliesgencar.cat Nadal.
El temps.
Amb en Francesc Mauri.
Aquesta tarda treva temperatures més altes que ahir. Serà el dia menys fred de la setmana per baixar fort la temperatura demà, i per Sant Esteve recuperaria clarament el cap de setmana, sobretot diumenge. De moment, això pel que fa a la temperatura. Aquesta tarda, intervals de núvols, més sol al centre i sud de Catalunya, i atenció al dia de Nadal, el més inestable amb diferència de les últimes dècades. Parlem d'un temps ennuvolat cada cop més. Al matí hi ha precipitacions al nord i nord-est. Catalunya central, atenció a la cota de neu, entre 200 i 400 metres a punts de ponent. Catalunya central, la precipitació com més a ponent arribarà més a prop del migdia. Al matí hi ha al nord-est. Al Pirineu, cota de neu 500 metres a l'occidental, 1.400 al més oriental. I atenció a les precipitacions entre la tarda, nit i Sant Esteve, que podrien superar els 100 litres per metre quadrat al nord-est de Catalunya i els 50 a molts indrets del país. Nevada important, potent al Pirineu, que el dia de Sant Esteve anirà remuntant cap als 1.400 metres. Especialment abundant al Ripollès, on es podrien superar els 100 o 150 centímetres, metre i mig de neu nova caiguda. I molta precaució, perquè és una llevantada de risc. Pel que fa a rius, possibles crescudes molt notables a les comarques de Girona, nord de Barcelona, i també destacar el potent temporal de mar que pot provocar destrosses a la Costa Brava i a la Catalunya Nord entre demà a la nit i divendres.
Doncs per tot això, Protecció Civil activa en fase d'alerta al Pla Inuncat davant del risc d'aiguats, especialment intensos en algunes poblacions demà i demà passat. S'espera, com ara deia en Francesc, tant el dia de Nadal com de Sant Esteve baixarà la cota de neu. Això pot precipitar en zones de la Catalunya central on no és habitual. I també pot haver temporal marí, que es preveu que pugui superar els 4 metres a l'Alt i al Baix Empordà, les zones. Les autoritats demanen molta precaució en els desplaçaments durant els pròxims 2 dies i que s'eviti els que no són necessaris. I es recomana igualment no deixar els vehicles estacionats a les rieres ni tampoc intentar creuar aquests punts quan plogui molt. D'aquí una estona, Protecció Civil ha de fer una roda de premsa per informar sobre aquestes recomanacions i com també per l'activació del Pla Inuncat. Els nivells molt alts d'infeccions de grip d'aquest any no s'havien vist a Catalunya des de la pandèmia de grip A del 2009, que va generar un increment de casos a escala mundial. És el que ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada. ha descartat, en canvi, que sigui més virulenta que altres anys.
El pic de grip que hem vist enguany feia temps que no es veia. Coincideix amb l'època pràcticament de la pandèmia de grip A, aquella que va haver-hi el 2009, en què va haver-hi molts casos, però no es va viure en absolut, no va ser ni molt més com el Covid, però sí que va ser una època en la que el pic de grip va ser molt alt i enguany que estem tenint un pic molt elevat. Per sobre de 400 casos per 100.000 habitants feia temps que no es veia.
Ha constatat també que els hospitals estan veient una lleugera baixada d'ingressos respecte a la setmana passada, però ha dit que hi podria haver un nou pic de la infecció perquè els casos només s'estan reduint en infants, però no en adults. I han detingut una dona a Tarragona, al tanatori de la ciutat, perquè volia incinerar el seu nadó mort. La policia investiga les circumstàncies en què ha mort aquesta criatura. Ho ampliem amb la Clara Chavarría Domingo, des de Tarragona.
La dona, segons ha avançat La Vanguardia, ja ha pogut confirmar tres que Tinfo va anar ahir a la tarda al tanatori de Tarragona amb el nadó mort en braços. Després que s'alertés als Mossos d'Esquadra, la dona va quedar detinguda per un suposat delicte d'omissió del deure de socors i està pendent de passar a disposició judicial. Segons fonts policials, ara cal esperar els resultats de l'autòpsia que se li pugui practicar al nadó per aclarir les causes i les circumstàncies de la mort. Això podria modificar la qualificació del delicte pel qual ha estat detinguda la dona.
3CAT Info.
La 1 i 21 minuts, Brussel·les condemna fermament la decisió dels Estats Units de vetar l'entrada a 5 personalitats europees pel seu compromís amb la regulació de la desinformació a internet. Entre els rebutjats hi ha l'excomissari europeu i exministre francès Thierry Breton, impulsor de la Llei de Serveis Digitals de la Unió Europea. En un comunicat, la Comissió Europea demana explicacions a l'administració de Donald Trump i adverteix que no descarta prendre mesures per defensar l'autonomia reglamentària dels 27. Washington ha prohibit els visats de Breton i també de 4 activistes europeus més amb l'argument que han contribuït a censurar les plataformes i les xarxes socials nord-americanes. En un missatge a X, l'excomissari europeu ha escrit que bufen vents de macartisme als Estats Units. Ho ha dit en referència a la cacera de bruixes contra els comunistes que el senador nord-americà Joseph McCarthy va llançar a la dècada dels 50. I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha presentat avui l'última versió del pla dels Estats Units sobre Ucraïna, amb els punts que està disposat a acceptar, però que no resol la qüestió territorial. És un text fruit de setmanes de negociacions i preveu la congelació del front de guerra, també la retirada ucraïnesa de la regió del Donbass, que encara controla per crear-hi una zona desmilitaritzada. El pla també estableix que es convoquin eleccions presidencials un cop firmat l'alto el foc i retira l'obligació que Ucraïna deixi constància legal de la renúncia a l'OTAN. A la nova versió, però, no s'avancen les exigències russes de quedar-se a la zona ocupada del Donbass, que Kiev es nega a regalar com a trofeu de guerra. Tampoc no resol el futur de la central nuclear de Zaporíjia, que és la més gran d'Europa i que Washington preveia que operessin els dos bàndols conjuntament. El Kremlin s'ha limitat a comunicar que el president rus Vladimir Putin ha estat informat personalment del nou text per part del seu enviat especial als Estats Units.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
I avui és dia de fer cagar el tió. Catalunya Ràdio i el Club Super 3 han organitzat un any més el Tió Solidari al costat del Banc dels Aliments. És una festa que s'ha fet al Palau de Congressos de Girona i que ha seguit en Fèlix Martín.
Matí de solidaritat i de festa nadalenca al Palau de Congressos de Girona, que just a l'entrada presideix el gran tió de Catalunya Ràdio. Tapat, això sí, amb una manta vermella, perquè aquest matí cagui molts i molts regals a la mainada que omple la sala gran de l'auditori. I és que abans de picar ben fort hi ha un espectacle amb en Tito O, la Cat i en John C., els personatges del Super 3, amb cançons tradicionals i també interpretaran també les més conegudes del club. Com a mestres de cerimònia aquest any, dos noms ben coneguts d'aquesta casa, en Francesc Garriga i la Marta Montaner, de la tarda de Catalunya Ràdio.
Sí, anem de festa en festa fins a la festa final, que és el Nadal demà, i avui amb acompanyats de tanta mainada que fa goig, això, Marta.
I acompanyats del Tito, que quan l'he vist, jo ja l'he vist.
Impressiona veure'l en persona.
Impressiona moltíssim, i en John, si no et dic, eh?
El Tió té, com cada any, una vessant solidària i les famílies a mainada que han vingut fins aquí, fins al Palau de Congressos de Girona, han portat també menjar per al Banc dels Aliments. Fa 18 anys que Catalunya Ràdio organitza aquest Tió Solidari. La majoria de vegades s'ha fet cagar a Barcelona el dia 24, també ha passat per Reus o per Vilafranca, i aquesta és la primera vegada que es fa a la ciutat de Girona.
Esports.
Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Els catalans Iris Tió en natació artística i Álvaro Granados en waterpolo han estat escollits millors esportistes mundials del 2025 per World Aquatics, la denominació de l'antiga Federació Internacional de Natació. Entre els mèrits d'aquest 2025 destaca que Tió va aconseguir 3 ors al Mundial de Singapur, mentre la selecció espanyola masculina de waterpolo va guanyar aquest mateix Mundial i també la Copa del Món amb el lideratge de Granados. L'agarenc s'assuma així al llistat de catalans en guanyar aquest guardó juntament amb Jennifer Pareja, Felipe Perrone i Bea Ortiz. També en natació, demà celebrarà la tradicional Copa Nadal a Barcelona, l'edició número 116, una cursa que començarà cap a les 11 del matí al Moll de la Fusta i on Guillem Pujol seguirà defensant la seva corona buscant la 12a victòria consecutiva.
Bueno, crec que el favorit potser queda poc humil, però sóc jo. Al final, doncs, molts anys guanyant, fa relativament poc que m'he retirat, com he comentat, llavors el meu palmarès em situa com a favorit i al final aquesta prova doncs, me la conec molt i molt bé i amb moltes ganes també doncs, de poder seguir guanyant.
En categoria femenina serà Laura Rodríguez qui intentarà revalidar el títol aconseguit l'any passat.
Trescatinfo.
El Barça de bàsquet va trencar una ratxa de 9 victòries consecutives entre l'Euroliga i l'ACB en perdre ahir de manera polèmica la pista del Fenerbahçe turc, entrenat per Saruna Jasikevičius per 72-71. Un Barça sense Şengelya o Clyburn, però amb un Panther que va acabar amb 20 punts, acompanyat pels 19 de Brizuela, en la segona derrota blaugrana en la nova era de Xavi Pascual. Curiosament, totes dues derrotes han arribat en territori turc per un punt de diferència i amb decisions arbitrals clau. Tot i això, la valoració blaugrana va ser bona. En va parlar Joel Parra.
Un partit que sabíem que seria fins al final, fins als 40 minuts, que tindríem bons moments, però com en Xavi ens havia dit al principi del partit, seguir el pla de partit i estar allà i tindre l'oportunitat. Crec que a l'últim moment, quan ens hem fet endavant, hem tingut l'oportunitat, però després, doncs, bueno, decisions finals que ens fan ens perdre un partit, però bueno, crec que hem competit bé a la pista d'un gran equip.
En la classificació, el Barça queda ara amb 12 triomfs i 6 derrotes, apartat del col·lideratge que ostenta el Hapoel en solitari. Ahir també es van jugar 6 partits més de l'Eurolliga, entre els quals destaca la derrota del Bayern de Munic, precisament contra el Hapoel, per 72-82, un partit que va veure el redebut del serbi Svetislav Pesic a la banqueta alemanya. Mentrestant, a casa nostra, el Lleida va anunciar dilluns el fitxatge de Xavier Castañeda, cedit per l'Unicaja de Màlaga. Avui n'ha parlat un dels seus nou companys d'equip a Lleida, John Shaw.
Just acaba d'arribar, sembla un gran noi. No hem pogut entrenar plegats encara, però estem molt contents de tenir-lo aquí i esperem que ens pugui ajudar. Com he dit, a primera vista sembla un gran noi. Ve de Màlaga i també ho va fer molt bé al Burg, així que espero que pugui encaixar i ajudar-nos a guanyar. Crec que com a equip hem de buscar la manera de guanyar i ell ens pot ajudar en això.
I per tancar el bàsquet, aquesta matinada els Brooklyn Nets del tècnic badaloní Jordi Fernández han guanyat el seu 9è partit de la temporada amb vèncer 114-106 als Philadelphia 76ers.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
En futbol, el Madrid va fer oficial ahir la cessió del davanter brasiler Endrick a l'Olympique de Lió francès fins al final de la temporada. Endrick va arribar fa un any i mig al conjunt blanc i aquest curs, amb Xavi Alonso a la banqueta, només ha jugat 99 minuts repartits en 3 partits. Mentrestant, a casa nostra, es van sortejar els quarts de final de la Copa Catalunya masculina amb els aparellaments següents. Camp Joliu, Barça B, Muntanyesa, Nàstic, Europa, Andorra i Terrassa, Sabadell. L'eliminatòria d'aquests quarts es disputarà el 14 de gener o bé en una data acordada entre els clubs. I en futbol internacional, a la Copa d'Àfrica es va estrenar ahir la República Democràtica del Congo amb victòria, 1-0 contra Benín. Això sí, 16 minuts pel futbolista de l'Espanyol Pícal per part dels congolesos.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
I acabarem aquest bloc amb motor perquè el campió del món de MotoGP, Marc Márquez, continua avançant en la seva recuperació de la lesió dels lligaments de l'espatlla dreta. El pilot Cerverí es va entrenar dilluns per primera vegada sobre una moto al circuit del Carràs, després de la lesió que es va fer el 5 d'octubre a la pista de Mandalika, a Indonèsia. El tro de Cervera es posa una bona nota.
He tingut un novembre i desembre molt plens, perquè he tingut molts esdeveniments als quals assistir i combinar-ho amb la recuperació de l'espatlla ha estat dur mentalment i física. Però ara ja podré prendre'm dues setmanes de relaxament, però això sí, sense oblidar-me d'entrenar. Ja començo amb la moto, que és el més important. He fet fa poc un control mèdic i tot està al seu lloc.
Són 2:15, fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. Els comuns han portat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, davant la Fiscalia d'Odi i Discriminació pel desallotjament de l'antic institut B9 fa una setmana. Aquest matí han presentat una denúncia penal contra ell per diversos delictes, com el de denegació de servei públic per motius discriminatoris i també delicte d'odi. Això mentre almenys una seixantena de persones continuen acampades sota el pont de la C31, tot i l'acord per reubicar els desallotjats de l'Institut B9. Molts d'ells no es volen acollir a aquesta alternativa d'emergència perquè no volen marxar de Badalona o perquè tenen por de ser expulsats. I us hem explicat també que l'última versió del pla de pau de Donald Trump per Ucraïna contempla congelar les línies del front, però no resol l'eventual cessió de territori a Moscou. Segons ha revelat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, també preveu eleccions presidencials un cop firmat l'alto al foc. A partir d'ara i pendents de les compareixences del conseller Ordeig i també de la cap de Guàrdia de Protecció Civil, us explicarem que amb la neu com a gran atractiu, el sector turístic del Pirineu i de les comarques de Lleida confia a penjar el cartell de complet aquests dies de Nadal, sobretot al voltant de cap d'any. Les estacions d'esquí hi arriben amb les pistes en les millors condicions dels últims anys. I aquesta nit de Nadal, la Garrotxa recupera per primer cop el cant de la Sibil·la, la versió medieval que es va trobar a Sant Andreu del Torn, la més antiga de Catalunya. Es representarà a l'església d'Olot i també a la parròquia del Torn, al municipi de Sant Ferriol. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
Que els catalans Iris Tió en natació artística i Álvaro Granados en waterpolo han estat escollits millors esportistes mundials del 2025 per World Aquatics, l'antiga Federació Internacional de Natació. Uns mèrits que arriben després que Tió, per exemple, aconseguís 3 ors al Mundial de Singapur i Granados liderés la selecció espanyola a guanyar el Mundial i també la Copa del Món.
I pel que fa al temps, treva avui a la tarda. Pel que fa al fred viu, la nuvolositat serà molt variable, serà una de les precipitacions que seran més generals a la tarda, baixarà la cota de neu a l'interior i el fred que s'intensificarà. Els comuns han denunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, davant la Fiscalia d'Odi i Discriminació. Aquest matí han presentat una denúncia penal contra ell per diversos delictes, com el d'odi, denegació de servei públic per motius discriminatoris, desobediència a l'autoritat judicial o prevaricació administrativa. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, que és qui ha formalitzat la denúncia, ha criticat amb duresa el comportament de l'alcalde de Badalona.
Creiem que el senyor Albiol creu que Badalona és als Estats Units i que hi pot actuar com si fos Trump, governant a cop de titular, de por i de menyspreu a la legalitat i als drets dels més febles. Però Badalona no és el seu feu privat ni és un plató de televisió. Badalona és una ciutat europea amb lleis, amb drets, però també amb obligacions que no desapareixen perquè ell les vulgui ignorar.
Asens, que també és advocat, ha recordat que els delictes als quals s'enfronta el Albiol comporten, si fos condemnat, penes d'inhabilitació per ocupar un càrrec públic i una pena de presó d'entre 1 i 4 anys en el cas del delicte d'odi. Mentrestant, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, creu que és inadmissible que Badalona no tingui recursos d'emergència per al sensellarisme i critica la inacció de l'Ajuntament. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha explicat que el dispositiu ha permès reallotjar 120 de les 100 180 persones en situació vulnerable que vivien a l'antic Institut B9. La consellera, però, ha insistit a reclamar recursos a l'Ajuntament de Badalona.
No pot ser que la quarta ciutat més poblada de Catalunya no tingui uns recursos mínims per adreçar situacions d'emergència com la que hem viscut, i això doncs, és necessari fer una altra reflexió. Però en aquesta situació d'emergència i de situació climàtica molt adversa, és veritat que hem hagut d'obrir de manera temporal o activar de manera temporal recursos a altres indrets.
I això mentre que el Biol, en un ple convocat aquest matí a l'Ajuntament de Badalona, per temes bàsicament administratius, però ha acabat derivant cap al desallotjament de la B9, s'ha defensat de les crítiques dels grups municipals per la seva gestió. El Biol ha afirmat que ha actuat contra l'ocupació il·legal i no contra la immigració.
Aquesta és una ciutat que té immigrants i són benvinguts si venen a treballar allà. Aquesta ha estat una acció en contra l'ocupació il·legal. I tant em fa que els que estiguin dins d'ocupes il·legals siguin blancs, siguin negres, siguin guapos o siguin lletjos. M'és absolutament igual.
Això mentre una 60 de persones continuen acampat sota el pont de la C31, tot i l'acord per reubicar els desallotjats de l'antic Institut B9, ara fa tot just una setmana. Molts d'ells van rebutjar una alternativa d'emergència perquè no volen marxar de Badalona o perquè tenen por de ser expulsats.
Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
I a aquesta hora podem sentir el conseller Òscar Ordeig d'Alimentació, Agricultura i Pesca per donar explicacions sobre la situació sanitària al país.
Fer una reunió de comitè de crisis, d'acord? De comitè de crisis que llavors els diré per qui està integrat, dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. També acabem de convocar el sector de l'Aviram, acabem de fer una reunió telemàtica amb el sector de l'Aviram de Catalunya per tal d'informar-los del que els hi comunicarem a continuació. I també acabo de parlar també amb el president de la Generalitat, que també ho vaig fer ahir per informar-lo, com a, també el Ministeri d'Agricultura i també diferents representants, diferents ministeris afectats. I compareixem en primer lloc per comunicar que una granja, hem tingut una granja positiva de grip aviària pendent de confirmació oficial pel Ministeri, però que, evidentment, els tècnics ens han dit que és positiu de grip aviària a la província, a les comarques de Lleida. Província de Lleida, comarques de Lleida, demanem, sisplau, respecte a la privacitat i a la confidencialitat de les dades de la granja afectada, per no entorpir la feina dels professionals i, alhora, també per no, en aquest cas també, com saben, no generar riscos de propagació d'aquest contagi, que en aquest cas també saben que la grip aviària doncs, és una malaltia doncs, també molt contagiosa, molt mortal i d'erradicació obligatòria. Llavors farà també algunes consideracions el secretari de Salut Pública sobre quin protocol també i quines accions s'impulsaran des del Departament de Salut, d'acord, i també les particularitats d'aquesta malaltia. Activem alerta sanitària per grip aviària, tal com marquen els protocols de la Comissió Europea, tal com marquen els protocols i la normativa del Ministeri, tal com marquen els protocols, com saben, que ja s'ha fet en altres anys, com marquen els protocols de la Generalitat de Catalunya, del Departament, conjuntament també amb el Departament de Salut. Comencem restriccions de 10 quilòmetres en un radi del positiu. Totes les granges de 10 quilòmetres del focus queden immobilitzades amb restriccions, d'acord? Especialment vigilància reforçada del 0 als 3 quilòmetres, d'acord? Amb proves i controls ja en totes aquestes granges i una restricció menor dels 3 als 10. Ja avui, ja s'ha, evidentment, he parlat jo també amb el ramader afectat. Informem avui ja a tots els ramaders afectats en aquest radi d'Aviram, només Aviram, de tot el radi de 10 quilòmetres. Notícia positiva és que en el radi d'un quilòmetre, que és l'exposició més crítica de la granja positiva, no hi ha cap més granja. Per tant, en aquest sentit, és un element que ens facilitarà molt la contenció de la malaltia. I ja s'han activat tots els protocols i els operatius de sacrifici de la granja afectada. Per tant, cal sacrificar totes les aus afectades en aquesta granja positiva d'Aviram. Com els deia Salut, us explicarà també les mesures també dels treballadors i d'altres que s'activaran, d'acord? I com els he dit, ja tots els veterinaris, públics i privats, ja s'han activat per fer aquests controls al radi de 10 quilòmetres. Sàpiguen també que des del 17 de novembre, com saben, estàvem també amb alerta sanitària arreu de l'Estat per diferents focus que hi ha hagut a l'Estat, però també a Europa, i també molts positius amb aus salvatges, i per tant ja havíem activat tots els protocols de reforç de la bioseguretat i també de mesures complementàries amb el sector, les havíem acordat ja amb el sector, i per tant jo crec que això també és públic de tota la feina que s'havia estat fent fins al 17 de novembre, i molt abans també. Com hem dit, jo crec que tenim un sector que fa molts anys que està treballant, primer per arrel dels brots que havíem tingut de grip aviària el 2023 i també el 2017, i per tant que ha anat invertint en instal·lacions modernes, en protocols segurs, i que això ens permet estar lluitant moltes més garanties per contenir aquest focus. Havíem fet reforç de la bioseguretat des del 17 de novembre, el confinament de les aus, si ho recorden, i també a mesures de millora en el transport, en la higiene, en la desinfecció, en els residus, en la vigilància o en la formació, entre d'altres. D'acord? Havíem reforçat des del 17. Això també ens ha permès doncs, detectar-ho també de manera ràpida i poder tenir fer aquestes mesures de contenció el més ràpides possibles. Com els deia, aquí tenim antecedents de grip aviària, per tant, no és el primer cop. 2023 vam tenir un positiu, i aquí es va acabar, a Catalunya. 2017 vam tenir 10 positius, però amb un radi també molt localitzat, i aquí es va també contenir el focus, i a l'Estat hi ha en aquests moments 14 focus actius arreu de l'Estat de grip aviària. D'acord? I a Europa també molts més, i per tant sabem l'origen, evidentment, veiem com també n'hi ha hagut a d'altres llocs. Sabem el que s'ha de fer, no només perquè ho diuen els protocols, sinó perquè els tècnics, doncs, evidentment, ho tenen clar, i, evidentment, també reproduir el que s'ha fet a altres llocs de l'Estat, a altres llocs d'Europa. Missatge de tranquil·litat en el consumidor. No afecta les persones pel consum de carn i ous. D'acord? Molt important. No afecta la grip aviària, no afecta, no es pot transmetre a les persones pel consum de carn i ous. I llavors s'hi referirà també el secretari, per tant, calma, és una malaltia seriosa, que s'ha d'actuar de manera ràpida, coordinada i efectiva, no podem perdre el temps, però sapiguem també quins són els riscos. I per tant, calma pel consum. L'origen no el sabem encara. Tot apunta, com ha passat a altres llocs d'Espanya, a altres llocs d'Europa. Tenim molt contagi entre aus silvestres, per tant, hi ha molts positius d'aus silvestres, i per tant, en tota probabilitat, els tècnics i els científics ho diran, ho determinaran. L'enquesta epidemiològica que s'està fent, que vol dir el rastreig d'aquests animals també, tindrem més informació, però tot apunta que algun tipus de contacte amb algun animal malalt, silvestre, i que d'una manera o d'una altra podia haver entrat. Quan tinguem més informació els hi direm. I ja per acabar, missatges que els hi voldria dir. Primer, tots els equips, tots els departaments, tots els tècnics, tot el sector, tots els veterinaris, els públics, els privats, estem preparats, els operatius estan molt clars, ja estan mobilitzats, Nadal i Sant Esteve, tothom preparats per actuar de manera molt ràpida, d'acord? És molt important focalitzar amb el sacrifici de fer-lo ràpid, fer-lo bé i fer-lo amb les màximes garanties. Informarem també als alcaldes de les zones afectades, a totes les granges, com els hi he dit, a tots els ramaders, d'acord? Perquè no hi hagi cap mena de dubte què es pot fer i què no es pot fer, i sobretot que tinguem, si fem les coses bé en 30 dies, en 30 dies podem aixecar el focus si fem les coses bé. I per tant, si no hi ha cap més contagi, es fa tota la feina, el sacrifici, desinfecció, 30 dies aixequem els focus i aixequem les restriccions en aquest focus, els 10 quilòmetres, però també, evidentment, a l'exportació. Que aquí també, com saben, també hi ha limitacions. No té un impacte tan gran com en el cas del porcí, però també hi ha també hi ha restriccions. Tenim, com hem dit, un sector molt professional que ens facilitarà molt també la gestió d'aquesta crisi sanitària, i també dir-los que també la granja afectada també, jo crec que un exemple de col·laboració, de detecció precoç també d'aquesta situació, i també que ens permetrà també, com deia, poder actuar amb moltes més garanties. Farem el mateix que hem fet en els altres casos, coordinació a tots nivells, ajuntaments, sector, organitzacions, professionals, científics, veterinaris, departaments de la Generalitat afectats, ministeri, comissió, i per tant donar un missatge del que és, no fer-ho més gran, però alhora també no amagar el cap sota l'ala i actuar de manera ràpida i coordinada. Ja ens hem emplaçat el dia de Sant Esteve per fer reunió amb el sector per veure com evoluciona el sacrifici i les restriccions, d'acord? I també màxima col·laboració perquè ens facin arribar el que faci falta. Saben, ja m'ho diran, la bioseguretat pel canvi climàtic, la globalització, els canvis d'hàbits en les migracions de les aus, doncs ens porta a estar més exposats que mai a diferents malalties animals i, per tant, la diferència ha de ser, no ha de ser el que hi ha a l'entorn, que tots ho coneixem, la diferència ha de ser estar més preparats, fer les inversions, fer els protocols, anar tots a la una, doncs, per estar més preparats pel que ve o pel que ja tenim aquí i que serà factor crític pels propers anys. I per últim, dir-los, sisplau, els hi demanem una vegada més, informar-se pels canals oficials de tot el que està passant, informar-se, sisplau, pels mitjans de comunicació acreditats, no fer cas de les informacions no contrastades que puguin córrer per les xarxes. Si hi ha hagut algun dubte, sisplau, també el 012, el 112 o, evidentment, els diferents departaments afectats, d'acord? I tota, com saben, tindrà la informació de manera puntual i al dia de tot el que vagi sortint. El que els estem dient és el que hi ha i, precisament, avui hem tingut la confirmació fa 2 hores.
Doncs estàvem sentint el conseller Ordeig, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, informant sobre aquest positiu per grip aviària que s'ha detectat en una granja de les comarques de Lleida. No ha volgut donar més detalls per preservar la privacitat d'aquesta explotació. Una malaltia, la grip aviària, molt contagiosa i mortal per l'aviram. Amb una hipòtesi que seria que aquest contagi s'hagués produït pel contacte d'un animal de granja amb una au silvestre que estigués malalta per aquesta malaltia. S'ha declarat l'alerta sanitària per grip aviària. Això comporta restriccions a 10 quilòmetres al radi de la granja on s'ha detectat aquest focus. Els 3 primers quilòmetres tindran una vigilància reforçada. Sí que ha explicat el conseller Ordeig que al voltant d'aquesta granja, al voltant d'un quilòmetre, no hi ha cap altra explotació. Per tant, això facilitaria la contenció de la malaltia, però sí que el protocol indica que cal sacrificar totes les aus afectades en aquesta granja i s'ha activat, ha explicat també, tot l'equip de tècnics i veterinaris per poder treballar sobre aquesta qüestió. Ha insistit el conseller Ordeig que no afecta el consum de carn i ous. Per tant, la malaltia, la grip aviària, no es transmet en humans. En 30 dies, a més, ha afegit, es podrien aixecar restriccions, que en aquest cas afecten també les exportacions, tot i que ja ha ressaltat el conseller que no és en el mateix volum que en el cas de la pesta porcina africana, en el cas del sector del porc, però ha dit que si es fa la feina ben feta, si es fa la feina com s'ha de fer, en 30 dies es podrien aixecar les restriccions per aquest cas, recordem-ho, de grip aviària detectat en una granja de les comarques de Lleida. De seguida que recuperem el senyal amb la compareixença del conseller Ordeig, seguirem aquí a 3CAT Info les seves explicacions.
L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3CATInfoViari.
Doncs quan passen 3 minuts de 3 quarts de 2 del migdia, les estacions d'esquí del Pirineu viuran el millor Nadal dels últims anys. Ja us expliquem que les nevades d'aquesta setmana han deixat gruixos importants que han permès obrir gairebé totes les pistes. I és un panorama que omplirà els hotels i els allotjaments durant aquestes festes. Arantxa, Joaquim Malvalaté.
La neu, el regal que sortia a totes les cartes, ha arribat i amb ganes. Les nevades d'aquesta setmana han deixat fins a mig metre de neu nova a les estacions i encara en podria caure més. Unes condicions que permeten obrir gairebé totes les pistes. Enric Serra és director de negoci de Ferrocarrils de la Generalitat.
Molt contents, primer per tenir les estacions al 100% obertes, que aquesta època en el Pirineu potser a vegades no és molt habitual, però també molt contents perquè fa hivern, també es nota el fred, es nota la baixada de temperatures i això anima i ens permet tenir unes condicions espectaculars.
L'esquí nòrdic també ha pogut, per fi, estrenar la temporada també amb tot obert. Seran les millors festes dels últims anys, com apunta el cap de pista Festes d'Arança, Martí Mañosa.
Portàvem unes 4 o 5 temporadetes que el Nadal re de re i ja costava que anavés. I la veritat que poder començar la temporada així és un regal, ens assegura una bona entrada d'any i això, un regal caigut del cel aquests dies.
Unes bones condicions que ja han provat esquiadors com l'Alba o el Sergi.
La neu està super brutal, el paisatge, vull dir, clar, ahir estàvem a casa i vam veure que nevava tant i vam dir, demà anem a esquiar.
Hem vingut amb la família, està, bueno, superbé, està perfecte. Fa fred i la neu és molt bona.
Al Pirineu, l'ocupació turística arribarà al 100% aquests dies, sobretot al voltant de Cap d'Any. A les comarques de Lleida, l'ocupació fins a Reis superarà el 70%, i les cases rurals i els bungalows també s'acostaran al ple.
Gràcies, Joaquim. Poc més de 10 minuts i les 2 del migdia hi ha hagut canvis en els límits de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Un corredor permetrà excloure la zona més propera a la central nuclear i això farà que, finalment, tots els municipis de les 4 comarques quedin integrats en aquesta reserva de la biosfera. Tortosa, Jordi Barranca.
La inclusió dels municipis més al nord de la Ribera d'Ebre era una de les velles reivindicacions de la zona des que la UNESCO va aprovar la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Després de mesos de debats i consultes, ara els municipis ebrencs proposen els nous límits. Ara els haurà d'avaluar el govern espanyol i després serà la UNESCO qui tindrà l'última paraula. Ivan García és el president del COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.
I el que s'ha fet és hi ha barreres naturals, barrancs, barreres naturals existents per a fer aquestes separacions i excloure, tal com se'ns demana, el que són les centrals nuclears. Però podem dir que els 52 municipis ja estaran representats a la reserva de biosfera.
En paral·lel es treballa per tenir també actualitzat el pla de gestió de la reserva, aprovat el 2015 i amb una vigència de 10 anys. Els responsables del COPATE reclamen més recursos.
Ara mateix la reserva està gestionant subvencions importantíssimes per al territori, actuacions a tots els municipis del territori i que estem convençuts que en una estructura fixa dins de la reserva, aquestes subvencions se podrien multiplicar i el que es multiplicaria són les actuacions de millora al territori.
Abans del setembre de l'any que ve, el govern espanyol ha d'enviar de nou la sol·licitud a la UNESCO i, si tot va tal com està previst, l'aprovació definitiva per l'Organisme de les Nacions Unides es preveu al maig del 2027.
Avui arriba als cinemes l'última pel·lícula de Jim Jarmusch, guanyadora del Lleó d'Or a Venècia. S'estrena juntament amb una cinta d'animació infantil brasilera. I la resta de novetats, encapçalades pel nou film de Bob Esponja, que parla en català, s'hauran d'esperar fins demà. Ens ho explica en Marc Garriga.
What do you say we toast our tea to family relations?
6 anys després d'inaugurar el Festival de Canes amb una anada d'olla plegada de zombis, Jim Jarmusch recupera el seu pols tradicional amb una pel·lícula sobre les relacions paternofilials on una brillant posada en escena, uns diàlegs enlluernadors i unes interpretacions incontestables formen una proposta seductora però que, malgrat tot, és irregular. El tríptic Father, Mother, Sister, Brother està format per un episodi dedicat al pare, un recuperat Tom Waits i els seus dos fills, Adam Driver i Mayim Bialik, la nòvia de Sheldon Cooper a The Big Bang Theory. El joc entre els tres, distant, incòmode, és meravellós. Llàstima que el segon capítol, dedicat a la mare, sigui una còpia exacta, i això li fa perdre interès. Tot i així, Charlotte Rampling, Cate Blanchett i Vicky Krieps estan magnífiques com sempre. I l'últim episodi, el dels germans, Sister Brother, és aparentment atractiu, però en el fons, intranscendent. Vaja, que la fórmula promet molt, però malauradament acaba igualint-se.
Let's do it. Let's reboot Anaconda.
Yes.
Demà arriba Anaconda, una ridícula però divertidíssima paròdia de les pel·lícules amb animals assassins. És insubstancial, té un guió que es desmunta cada pàgina, Jack Black fa el paper que ha repetit fins a l'extenuació en films com Jumanji o Minecraft, els efectes especials són de passo que t'emboli, però acaba funcionant perquè t'ho passes pipa, sempre que entenguis que és una superproducció amb ànima de sèrie B. De fet, els protagonistes del film fan precisament això, volen rodar un remake de la pel·lícula Anaconda dels anys 90, un subproducte que té els seus fans, però no tenen ni els diners ni el talent per fer-la i tot acaba sent un meravellós desastre.
Patrick!
Bob Esponja!
Ei!
Els del vaixell!
També demà s'estrena, aquest en català, Bob Esponja, una aventura pirata, l'última bogeria d'aquesta esponja humana de color groc, estúpida i malparlada, amb acudits fàcils i sense gràcia, però que, igual com Anaconda, encantarà els fans d'aquests personatges. Aquest cop amb l'holandès Arran, el famós pirata fantasma, com a convidat de pedra. També en català, com la majoria de films d'animació que s'han estrenat aquest Nadal, arriba avui Abba i la seva banda, una correcta cinta infantil brasilera, molt musical, sobre una pinya roquera que rebutja heretar el tron del seu pare, però que després el voldrà recuperar quan al seu lloc s'instal·la un tirà.
Mira, Ariel, voy directo y sin vueltas. Creemos que te tenés que ir a vivir solo.
Per acabar, Homo Argentum, una proposta interessant a priori que suma 16 relats breus sobre la idiosincràsia argentina, tots interpretats pel magistral Guillermo Francella, però que no acaba de quallar. L'humor és massa gruixut, les històries no rematen o són massa tòpiques i, sobretot, previsibles. Una llàstima.
Tocame de acá!
5 minuts i mig i les dues. Esports. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Els catalans Iris Tió en natació artística i Álvaro Granados en waterpolo han estat escollits millors esportistes mundials del 2025 per World Aquatics, la nova denominació de l'antiga Federació Internacional de Natació. Entre els mèrits d'aquest 2025 destaca que Tió va aconseguir 3 ors al Mundial de Singapur i la nedadora n'ha parlat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Que World Aquatics em doni el premi de millor nedadora de natació artística de l'any és un gran honor i em fa moltíssima il·lusió. Això no hauria sigut possible sense les meves entrenadores, el meu equip, la meva família, la federació i el club.
Mentre la selecció espanyola masculina de waterpolo va guanyar aquest mundial de Singapur que dèiem, i també la Copa del Món, amb el lideratge de Granados. L'agarenc se suma així amb aquest guardó de millor esportista al llistat de catalans en guanyar el guardó, juntament amb Jennifer Pareja, Felipe Perrone i Bea Ortiz. També en natació demà celebrarà la tradicional Copa Nadal a Barcelona, l'edició número 116, una cursa que començarà cap a les 11 del matí al Moll de la Fusta i on Guillem Pujol seguirà defensant la seva corona buscant la 12a victòria consecutiva.
Bueno, crec que el favorit potser queda poc humil, però sóc jo. Al final, doncs, molts anys guanyant, fa relativament poc que m'he retirat, com he comentat, llavors el meu palmarès em situa com a favorit i al final aquesta prova doncs, me la conec molt i molt bé i amb moltes ganes també doncs, de poder seguir guanyant.
En categoria femenina, Laura Rodríguez intentarà revalidar el títol aconseguit l'any passat.
Trescat Info.
El Barça de bàsquet va trencar una ratxa de 9 victòries consecutives entre l'Euroliga i l'ACB en perdre ahir de manera polèmica a la pista del Fenerbahçe turc, entrenat per Saruna Jezikevicius per 72-71. Un Barça sense Şengelya o Clyburn, però amb un Panther que va acabar amb 20 punts acompanyat pels 19 de Brizuela, en la que va ser la segona derrota blaugrana en la nova era Xavi i Pascual. Curiosament, totes dues derrotes han arribat en territori turc per un punt de diferència i amb decisions arbitrals decisives. Tot i això, la valoració blaugrana va ser bona. En va parlar Joel Parra.
Un partit que sabíem que seria fins al final, fins als 40 minuts, que tindríem bons moments, però com en Xavi ens havia dit al principi del partit, seguir el pla de partit i estar allà i tindre l'oportunitat. Crec que a l'últim moment, quan ens hem fet endavant, hem tingut l'oportunitat, però després, doncs, bueno... decisions finals que ens fan doncs, perdre un partit, però bueno, crec que hem competit bé a la pista d'un gran equip.
En la classificació, el Barça ara queda amb 12 triomfs i 6 derrotes, apartat del colideratge que ara ostenta el Hapoel en solitari. També es van jugar 6 partits més de l'Eurolliga i entre els quals destaca la derrota del Bayern de Munic precisament contra el Hapoel per 72-82. Un enfrontament que va veure el redebut del Sèrbia Svetislav Pesic a la banqueta alemanya. Mentrestant, a casa nostra, el Lleida va anunciar dilluns el fitxatge de Xavier Castañeda, o l'arribada de Castañeda, cedit per l'Unicaja de Màlaga. Avui n'ha parlat un dels seus nous companys... Alba, a Lleida, John Xurna.
Just acaba d'arribar, sembla un gran noi. No hem pogut entrenar plegats encara, però estem molt contents de tenir-lo aquí i esperem que ens pugui ajudar. Com he dit, a primera vista sembla un gran noi. Ve de Màlaga i també ho va fer molt bé al Burg, així que espero que pugui encaixar i ajudar-nos a guanyar. Crec que com a equip hem de buscar la manera de guanyar i ell ens pot ajudar en això.
I per tancar el bàsquet, aquesta matinada els Brooklyn Nets del tècnic badaloní Jordi Fernández han guanyat el seu 9è partit de la temporada, amb vèncer 114-106 als Philadelphia 76ers.
3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
En futbol, el Madrid va fer oficial ahir la cessió del davanter brasiler Endrick a l'Olímpic de Lió, francès, fins al final de la temporada. Endrick va arribar fa un any i mig al conjunt blanc i aquest curs, amb Xavi Alonso a la banqueta, només ha disputat 99 minuts repartits en 3 partits. Mentrestant, a casa nostra, ahir es van sortejar els quarts de final de la Copa Catalunya masculina, amb els aparellaments següents: Camp Juliu Barça B, Muntanyès Gimnàstic, Europa, Andorra i Terrassa Sabadell. L'eliminatòria d'aquests quarts es disputarà el 14 de gener o bé en una data acordada entre els clubs. I mentrestant, en futbol internacional, a la Copa d'Àfrica, ahir es va estrenar la República Democràtica del Congo, guanyant 1-0 a Benín. Això sí, 16 minuts pel futbolista de l'Espanyol Pikel per part dels congolesos.
3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
I en tenis taula, la Noli Borges Vall s'enfrontarà al Nino Praga als vuitens de final de l'Europa Cup, segons el sorteig fet ahir. En parla José Luis Andrade, entrenador del Borges.
Esperem que sigui una festa al partit a casa i intentar aconseguir un bon resultat per anar a Praga amb opcions de poder intentar donar aquesta sorpresa.
L'anada d'aquests vuitens de final d'aquesta segona competició europea serà el 13 o 14 de gener a les Borges Blanques i la tornada el 17 o 18 de gener a Praga.